grans capitals. D'acord? Estem parlant d'una capital d'un milió i mig d'habitants, no? Que és Barcelona ciutat, però que genera un munt de viatges i que mou pràcticament un milió de persones que entren i surten diàriament en les millors èpoques de l'any. Per tant, per més carreteres, accessos que es facin a la ciutat, al final aquestes carreteres acaben a un embut, que és el semàfor d'entrada o al carrer. Les rondes de Barcelona, la ronda de dalt i la ronda del mar, són les que són, i és difícil canviar aquesta infraestructura. I una mica també hem de tenir en compte la tendència de tota Europa i de tot arreu, que és la reducció del trànsit. És a dir, jo crec que com a país ens hem de plantejar una mica si és necessari que aquest milió de persones vagin i vinguin cada dia, i sobretot que ho facin tots a la mateixa hora. Hi ha fórmules de treballar, no?, que com és el teletreball o com és la flexibilitat horària i coses d'aquestes que hem estat assajant durant la pandèmia i que sembla que ara tothom ha perdut interès, però aquesta és una eina molt potent per plantejar si és necessari que cada, els commuters, no?, que diuen els anglesos, si és necessari tant de commuter. Tothom s'ho està plantejant al món i crec que nosaltres ens ho hauríem de plantejar. D'altra banda, la solució, diguem, per dir-ho de forma planera, és empaquetar la gent. El transport públic és la solució ideal per a tot això. És a dir, no podem fer vies infinitament, més vies, perquè al final aniran a parar un carrer i aquell carrer farà de tap, no? Igualment col·lapsarà les vies. Per tant, és el que hi ha. Barcelona, a més, està encaixonada molt entre muntanya i mar. Infraestructuralment ho fa tot molt difícil. I, per tant, jo crec que ens hem de replantejar la manera en què usem, no?, aquestes vies.
A més, ahir en aquest programa parlàvem amb el Cristian Bardagí, que és el director de l'àrea de mobilitat del RAC, i ens deia que hi ha més un problema afegit en aquests accessos a Barcelona, que és que s'han anat fent tots aquests carrils, diguem-ne, d'accés ràpid pel transport públic a la ciutat, i s'han anat perdent carrils de circulació, de manera que quan hi ha qualsevol petita topada hi ha menys carrils, diguem-ne, per assumir el trànsit, i per tant les retencions són més importants. I coincideix amb això?
Evidentment, si es treuen carrils, es baixa la capacitat de la via d'absorció del trànsit, per tant tot això es complica, evidentment. Però també amb el que, lligant amb el que deia abans, és a dir, entenc que l'Ajuntament, i també en línia amb Londres o amb qualsevol altra capital d'Europa, la política que està fent és una mica de dissuasió del trànsit privat, d'acord? Pensem que Londres fa pagar per entrar al centre i han tingut uns resultats molt bons a nivell de contaminació i a nivell...
Passa que aquí sempre s'ha descartat. I aquí a Barcelona és un plantejament que canviant fins i tot els alcaldes i el grup polític, diguem-ne, que hi havia darrere de l'alcaldia, la qüestió del peatge sempre s'ha dit que no.
Això és una cosa que deixo per als polítics, no? Però tècnicament, jo sóc enginyer, i tècnicament és una de les coses que es poden fer, a part de reduir la capacitat, a part de reduir carrils i dedicar-los al transport públic, que també és una solució possible, que és la que ha optat Barcelona. Les solucions bàsicament són aquestes, és a dir, reducció de... No? Per penalitzar una mica l'entrada, sigui posant-hi un preu, que pot variar durant les hores, o bé, perquè es poden fer totes les coses alhora, reduir la capacitat d'entrada, però clar, això s'ha de fer acompanyat amb per a cobrir les necessitats de mobilitat de la gent, amb un bon sistema de transport públic que sigui fiable, que sigui freqüent i que s'adapti a... I sobretot que és que la gent no quan entra transport públic no és un tren que entra i surt i que va a morir a Fabra i Puig, no? És a dir, ha d'haver-hi un sistema lligat que vagi tot junt i coordinat, no? En aquest sentit, inclús amb el sistema tarifari i que la gent pugui canviar.
Fet una de les crítiques que s'ha fet en aquest sentit, senyor Llatges, que massa sovint, segurament, Barcelona i l'àrea metropolitana no han coordinat prou accions vinculades amb el trànsit, no? I a vegades una decisió presa a l'Ajuntament de Barcelona t'arregla una part del trànsit o de la contaminació als accessos a la ciutat, però en canvi et congestiona, diguem-ne, una àrea del Vallès o del Baix Llobregat, per exemple, no?
Hi ha molts operadors en joc i la cosa és bastant complicada. Hi ha els ajuntaments de la Corona, a l'Ajuntament de Barcelona, i a la Renfe, que és l'Estat, i al Ministeri de Fomento, la Generalitat, el Servei Català de Trànsit, que som una mica els que anem molestant a tothom, i en fi, és una mica complicat. Però bueno, jo crec que estem intentant posar-hi remei, i sobretot el debat públic, jo crec que ajuda molt a tot això.
L'Òscar Llatge és el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, i avui ens ha acompanyat aquí al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies per ser-hi.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé, i evidentment tothom que hagi d'agafar el vehicle cada dia, i especialment al cap de setmana, molta prudència, fins i tot quan es marxa de cap de setmana i s'arriba al destí, que ja explicava el senyor Llatge, que és justament allà on s'estan concentrant la majoria d'accidents, i màxima precaució als motoristes que amb tot el dret, totes les ganes i tota la il·lusió tornen a agafar la moto durant els caps de setmana en què ha tornat el bon temps, però recordeu que la carretera, i ho deia el senyor Llatge, continua sent tan perillosa com ho era quan un circula en moto per les carreteres del país. Passen 6 minuts pràcticament del punt de les 9 del matí, va, que parlarem de tot això, estarem pendents del que passa també en aquestes jornades del Cercle d'Economia a la ciutat de Barcelona. Està iniciant la seva intervenció Jaume Giró, el conseller d'Economia. D'aquí a 40 minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també hi serà. Deia a TV3 fa uns minuts la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, que Pedro Sánchez no tindrà cap problema en reunir-se amb Pere Aragonès per la qüestió de l'espionatge al president de la Generalitat. No vol dir que aquesta trobada hagi de ser avui, només vol dir que Nadia Calviño deia que aquesta reunió per part de Sánchez no serà un problema. Per tant, la tensió política avui espanyola centrada en el que passi a la ciutat de Barcelona i sotmès al temps d'anàlisi avui a la nostra tertúlia. D'aquí uns instants, Montserrat de Brera, Lluís Foix i Manuel Milian Mestre al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Fa 10 minuts, pràcticament passant del punt de les 9 del matí d'aquest divendres, que és 6 de maig, i que hem d'estar pendent de moltes coses i que ho estarem aquí a Ràdio Estel, evidentment. Manuel Milià Mestre, com anem? Molt bon dia. Ben bé, tornat.
Anem bé, però veiem un espectacle inusitat, no? Jo des del temps de l'Iran Contra o l'Iran Gate no havia vist una cosa igual.
Ara hi entrarem a tot. Acosta't una miqueta més al micròfon, Manolo, i així sí, et sentirem sí, millor.
M'acosto.
Lluís Foix, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon
ben
dia.
Ben tornat al matí a Ràdio Estel. Montserrat Nebrera, bon dia.
Què tal? Bon
Vinga,
dia.
Va, que avui tenim moltes coses damunt de la taula. Ara està començant la seva intervenció a les jornades del Cercle d'Economia al conseller d'Economia, el senyor Jaume Giró, d'aquí a... Mira, a tres quarts, d'aquí a mitja hora, encara no. Alberto Núñez Feijóo també hi dirà la seva i, evidentment, n'estarem molt pendents. Aquest matí està tothom parlant, evidentment, de... Vaja, del fet, no?, de la notícia confirmada ja d'aquest espionatge amb Pegasus a Pere Aragonès, demanat pel CNI, autoritzat pel Tribunal Suprem i fet a Pere Aragonès quan era vicepresident del govern. De facto, estava al capdavant d'Esquerra Republicana i amb el mateix Pedro Sánchez, que assegura que no en sabia res d'aquest espionatge, estava negociant la investidura de qui ara és el president del govern espanyol. Lluís.
Bueno, a veure, ahir a la comissió de secrets...
De secrets, sí.
Doncs en sortir, els secrets van desaparèixer, perquè no crec que haguessin dit alguna cosa que no sabem ja, no? Per tant, no sé si calia fer molta esment en què era secreta. Però bé, aquí és el fet que han espiat el president de la Generalitat i el president de la Generalitat, evidentment, això li ha molestat, i perquè primer perquè no en sabia res i després perquè home, els motius pels quals se l'ha espiat no s'han donat. Hi han més de 17 persones de les que es va fer referència ahir, perquè em sembla que són una seixantena que es van espiar aquí a Catalunya. Però el que vulgui treure un aigua clara de tota la qüestió de l'espionatge, doncs que hi renunciï, perquè no en sabrà mai res de tot això, perquè l'espionatge i tots els secrets doncs formen part de lo que se'n diu la seguretat opaca de l'Estat, en el sentit de que... per tant, jo crec que el problema el té Pere Aragonès, perquè a veure com refà el taula del diàleg. El problema, sobretot, i principalment, el té el Pedro Sánchez, no només perquè haurà de donar explicacions en el Congrés, perquè el Congrés li ha demanat i ha d'anar, haurà d'escollir la data, però hi ha d'anar per dir exactament el que ell sap o el que ell vol dir o el que ell li interessa dir sobre aquesta qüestió. I després això té conseqüències molt directes amb l'estabilitat del govern d'Espanya, no? En el sentit de que els socis que estan dintre del govern, els socis de coalició, doncs estan barallant-se entre ells, s'estan barallant entre la ministra de Defensa i el ministre de la Presidència, el senyor Bolaños i la senyora Robles, s'estan barallant, o hi ha molt males relacions entre el govern, o el Pedro Sánchez, i els socis d'investidura, entre els quals hi ha Esquerra, i el PNB. Curiosament, Bildu no està en una actitud tan... que això és una mica misteriós, de tanta hostilitat, però el fet és que la legislatura jo crec que té una vida curta si el Sánchez no dona explicacions i surt i diu el que sàpiga o el que vulgui saber i que convenci a tots els seus socis. I per mi aquesta és l'anàlisi de general. Ara, si baixem a lo concret, ara veurem, segurament al migdia quan parla el Pedro Sánchez, doncs hi haurà manifestacions, hi haurà pancartes, hi haurà...
No, de fet, Esquerra Republicana i Junts ja han convocat una concentració a les portes de, sí, de l'Hotel, sí, Vela, que és on...
Però no sé
on
quina hora aquestes... parla allà, però suposo que...
Cap a les 12.
Cap a les 12, sí. Bueno, doncs, home, estem en una situació que serà molt difícil, perquè quan un president del govern doncs juga a la ruleta i li surt bé i va guanyant diners i va guanyant, doncs home, mira, és un...
S'anima
i tira endavant, però arriba un moment que això no... És molt difícil fer o compaginar els interessos de Podemos, Esquerra, Bildu, PNB... Per què? Perquè són partits de trajectòries molt diferents, en molts casos contraposades, i, en tot cas, home, que el president del govern hagi estat espiat i que el president del govern no hagi dit res, ni ningú de Moncloa hagi dit qui ha espiat el president del govern, això el deixa en una situació molt, molt precària, francament, no?
Veurem què acaba passant. De moment, explicar-vos-ho, que Pere Aragonès ha parlat a Catalunya Ràdio, bàsicament, tres idees. Un, màxima transparència, per tant, que es desclassifiqui el que afecti a la seva investigació autoritzada pel Tribunal Suprem al CNI. Dos, insisteix en que algú ha d'assumir responsabilitats. Bàsicament, ha dit Aragonès, algú va donar l'ordre i, per tant, aquest algú ha d'assumir alguna responsabilitat. I tres, ha demanat garanties, perquè es preguntava Pere Aragonès si em van espiar aleshores, qui diu que avui no m'estan espiant també. Aquesta és la situació a hores d'ara, juntament amb Nadia Calviño, que a TV3 ha explicat també fa una estona ha dit Pedro Sánchez no tindrà cap problema amb reunir-se amb Pere Aragonès. No vol dir que hagi de ser avui. Veurem. Estaria bé, bàsicament, ja que coincideixen a Barcelona, també podrien aprofitar-ho, però vaja, que en qualsevol cas ha deixat aquesta porta oberta que es faci aquesta trobada. Montserrat i Manolo.
Bueno.
No, per favor.
Com vulgueu. No.
És igual. Com
dic, tot el matí, vull dir.
Aviam, no, jo t'he dit que no he vist mai un escenari com aquest en Espanya. D'ençà de la transició, no he vist mai aquest escenari. I que això no té precedents, però això té arrels. I les arrels d'això estan posades perfectament damunt de la taula de la Moncloa. És a dir, no se pot fer un govern tan estrambòtic com el que ha fet aquest home. No es pot tenir una gent tan inexperta a les carteres del govern com ha fet el Pedro Sánchez. No se pot discriminar a tota la gent que no tingui menys de 45 anys, com ha fet el senyor Pedro Sánchez. Al final, la inexperiència porta a errors. Llavors, a vegades són errors formals, no són errors profuns. Però, clar, de la formalitat de l'error i de l'anècdota se conclou el que és l'arrel del problema i els orígens. Jo fa 4 o 5 anys, abans de Pedro Sánchez, vull dir les coses com siguin, que estava fent unes conferències al Col·legi d'Advocats, la vaig fer a Lleida, la vaig fer a un poble de Lleida i la vaig fer a 3 o 4 llocs. Que era la tempesta perfecta. Jo crec que estem ara en la tempesta plus quan perfecta. És a dir, el que jo veia que vindria s'ha dimensionat a un altre nivell, s'ha anat de mare, i aleshores tenim aquí un conflicte de gran envergadura. Què passa en aquesta situació? Que han entrat en xoc i en contradicció tot el sistema democràtic, tot. És evident que l'espionatge ha existit sempre. I és hipòcrita l'Estat que digui que no ha espiat. És hipòcrita. Perquè és una necessitat biològica de supervivència del propi Estat. Per tant, és estúpid dir això i negar-ho. Però, clar, també és estúpid que els senyors que aquí van evitar una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya tinguin els pebrots ara d'exigir-la condició sine qua non al Parlament Nacional de Madrid. Cosa que jo postulo. Una investigació pública de dalt a baix amb conseqüències derivades judicials si les té. Ho dic així de clar. Perquè és l'única manera d'aclarir aquesta boira tan espessa que ens portarà a males conseqüències. Segon, els senyors que estan acusant ara del Parlament de Catalunya, han sigut delinqüents. Ho sento molt. objectivament delinqüents, i un estat té dret a defendre's de la delinqüència...
Però a qui et refereixes, ara?
Cony, el senyor Aragonès i companyia, clarament ho dic.
És a dir, però han volgut... Aragonès,
no, no. Mira, han volgut trencar un estat, i l'estat s'ha de defendre. Sí, jo no parlo d'Espanya.
No, no, sí, el motiu el tinc, però el senyor Aragonès, diguem-ne, en tot aquest procés polític hi ha hagut polítics catalans que han acabat als tribunals i per Aragonès no hi ha estat.
Anem a veure. Una cosa és acabar als tribunals, perquè pràcticament t'ho poden demostrar, i altra cosa és que t'hagin espiat perquè estàs dintre de la conxorxa. Són coses distintes, eh? Són coses distintes. Aquí...
Però, si tu t'espien perquè sospiten que estàs a la conxorxa i t'escolten i veuen algun indici de delinqüència, ja hi hauria anat. Perquè,
jo t'estic dient...
Que aquí t'escolti dient que Pere Aragonès era delinqüent,
jo,
home...
Jo t'estic dient, ell ha participat d'unes accions determinades al Parlament de Catalunya l'any 2017. Això és fet objectiu. A partir d'aquí, el nivell d'informació que pugui tindre l'aparell de l'Estat pot ser diferenciat. Uns més informació i més delinqüència. Els altres menys, i més, però més proximitat. Ell no se pot eximir de la responsabilitat de que ha participat d'aquesta jugada. No es pot eximir. Per què? Perquè ha estat actiu. Dos, o tres. A partir d'aquest fet, que és simplement fet, no vull entrar en conseqüències derivades ni anàlisi, ni soc jurista com la Montse, per poder treure conclusions, a partir d'aquí hi ha una interpretació casual, per més dit, causal, molt més precisa. Si apliquem l'anàlisi del laboratori, ens donem en compte que aquí hi ha hagut algo molt estrany, que no té res a veure amb Catalunya, que ha sigut l'espionatge sobre el govern de Madrid, el govern nacional. Això és coincident? No ho sabem. Això és convergent? No ho sabem. Això pot ser convergent en el tema d'aquí. Potser d'aquí han fet el contrari, també. Han espiat allà, perquè hi ha precedents. Els Mossos d'Esquadra van anar a cremar una furgoneta de materials probatoris.
Sí, el problema, Manolo, és que no podria ser en Pegasus. No?
Jo t'he dit.
Esta no, és una... vull dir que jo t'entenc, però clar, el problema és que és molt complicat.
Deixa'm seguir l'anàlisi. Aquí hi ha hagut un espionatge gravíssim sobre el jefe de govern. Més gent, però gravíssim sobre el jefe de govern. I aquí s'ha produït un canvi radical en la política del país respecte al gran problema d'Espanya, que es diu Marroc. I de nit al dia, sense cap explicació, el senyor Sánchez ha baixat els pantalons. Així és de clar ho dic. I no ha donat cap explicació. No ha consultat el Parlament, el Congrés de Diputats. No els ha consultat. No ha informat a ningú. I ara se descobreix un espionatge que tot està portant-nos, sembla ser, a Marroc. Què ha passat aquí? Quin xantatge han fet?
Això és la teoria de Jaume Sens.
No. Jo no sé d'aquí, però la meva teoria explicada aquesta setmana en diversos llocs és aquesta, quarta conclusió. Quid pro d'est. Però aquí això té alguna finalitat. Aquí li serveix això. Quid pro d'est. Evidentment, aquí hi ha sombres que es mouen. Quita el depositari de tota la informació Pegasus, Israel. Ha dit alguna cosa Israel? Silenci total. Que curiós, ¿verdad? Qui ha fet un pacte amb Marroc a sangre i fuego? Qui l'ha feta? Israel i Estats Units. Qui no pot veure els senyors del govern d'Espanya en aquest moment? Israel i els Estats Units. Que casual. Sempre són la mateixa coincidència, la mateixa cantinela. Aleshores, jo no faig acusacions, faig anàlisis i trac conclusions analítiques de certs datos que s'estan posant damunt la taula. Que curiós que en el tema d'Ucrània, Israel callat. Que curiós que en el tema d'Ucrània, a mi me diuen gent de l'esquerra radical, i quan dic radical vol dir revolucionària, que hi ha un enteniment, Putin-Israel. I s'està veient algunes coses. I que curiós que ahir, que això sí que m'ha interessat aquest matí, al sentir la ràdio a les 8, a les 7 del matí, que curiós que ahir el senyor Putin salvi la cara a Israel ante la patinada del senyor Lavrov quan assimile el Zelensky jueu amb Hitler jueu. I oi, el Putin surt i diu no és així. Hi ha moltes convergències, hi ha molts interrogants aquí. Per tant, el problema d'Espanya és un problema subsumit per un conjunt de factors externs que el condicionen. I el problema de Catalunya és una peça dintre d'aquest engranatge, per tant, no la pots separar d'aquest engranatge. Perquè el que és indiscutible és que Putin i Catalunya tenien un enteniment en el procés d'independència. És indiscutible, no solament per el que ha dit els senyors de New York Times, que van donar molta informació, moltes proves, sinó perquè algú ho sabíem. Vale?
Montserrat.
Bueno, per enllaçar una mica la desesperació de Lluís respecte del que podrem saber al final, que no sabem si ho sabrem, i el que ara
deia
el Manolo, de que segurament succeeix perquè moltes de les peces estan entrelligades amb altres elements de la política internacional. Sembla que fos una qüestió local, que han espiat uns quants independentistes, resulta que són més els reconeguts, que són els únics que pot reconèixer. Clar, estic convençuda que aquesta comissió de secrets oficials ha parlat de pocs secrets, perquè ja imagino que sabien que sortiria algú i diria que el que va dir la senyora Esteban a dintre de la comissió. Si no han donat testimoni de particular sobre Gabriel Rufián per portar-lo davant d'un jutge per revelació de secret, és perquè en realitat no ha revelat cap secret, i punto, no? Si no, no s'entén. De tota manera, això desdiu una mica la imatge d'un estat i, en aquest cas, una justícia que no és capaç de barrar el que hauria de ser el protocol d'actuació de qualsevol persona que integra aquesta comissió, de callar quan surt, tipus el que ha fet Aitor Esteban, que ha dit, escolti, això aquí hi ha molt de marro, esto es todo lo que voy a decir.
Bueno, todo. Va fer la, no? Va dir, queda mucha tela por cortar.
Queda mucha tela por cortar.
Amb el que han dit aquí. Vull dir que jo dedueixo que alguna cosa més que el que ja sabíem...
Segurament. És a dir,
va sortir
allà...
Perquè tothom va sortir bastant... Tothom, em refereixo, dels qui van donar suport a Pedro Sánchez en el seu dia, sortien tots amb cara bastant de circumstàncies, diguem-ne.
Bueno, doncs pues això, segurament no són ni tan sols conscients de l'abast que pot tenir de més enllà. Jo estava recordant ara una mini-anècdota que... A poc a poc cobra una mica de color. Estan jo al Parlament de Catalunya, estem parlant de l'any 2007, una cosa així, clar, havia succeït tota la història de l'Estatut d'Autonomia, havia passat pel ribot d'Alfonso Guerra, s'havia referendat aquí, i van passar... Venien persones vinculades a l'ambaixada dels Estats Units a preguntar als grups polítics què és el que passava. Clar, ara, vist en perspectiva... qualsevol dels moviments que s'han produït aquí i que poden tenir connexions a fora han estat observats per persones que tenen, evidentment, aparell d'intel·ligència en altres països, fonamentalment els més significats des d'aquest punt de vista, els Estats Units, de l'altra banda segurament també, que saben que qualsevol desestabilització de la Unió Europea té afavoriments en altres països, que, i també això s'ha acabat sabent, no? Part de l'independentisme podia fantasejar en la possibilitat de que aliança amb elements extra Unió Europea, que sabien que no reconeixerien mal la independència, potser tenien una possibilitat. El grau de flirteig no ho sabem, però en tot cas és versemblant pensar que així era, i que aquests estats no han caigut d'un guindo, i que tothom tenia els seus interessos, havia de saber, i per tant que... Com a conclusió, segurament hi ha una part, entre cometes, moltes cometes, legal d'aquesta investigació, que perquè si és a través dels jutges és investigació, ja no és espionatge, els espionatges no van al jutge. ¿Me puede dejar espiar al vecino? Això no va així. És veritat que li diuen tot això espionatge, però l'espionatge és una cosa que no passa per aquests canals. Evidentment, com a qualsevol altre país del món, van a preguntar si me dan permiso para hacerlo. La part de la investigació probablement és de l'Estat, veient el que els havia passat el 17, que no havien ni tan sols trobat les urnes, diu, això no es passa més. El tsunami democràtic el controlarem. Sabrem exactament quin és l'abast de les coses que faran, i van investigar Aragonès o el Sunsun Corda, segurament més peces, amb aquest objectiu, una mica xapussero. Però més enllà d'això, i connectat segurament amb això, hi ha molts països interessats en saber què és el que es cou aquí, i una part de l'abast d'aquestes espionatges i contraespionatges probablement no el sabrem mai, perquè el que toca és no saber-ho mai o saber-ho molt més enllà. És a dir, quan hi ha 25 anys després, un historiador s'aixequen els secrets oficials
el secret,
i se n'entera.
El problema del secret, Montserrat, que per mi jo crec que és el que grinyola, és del que tu estàs investigant, perquè això com que forma part dels serveis secrets, no, que té la paraula, no ens ho han explicat mai i no tinc gaire clar que ara ens ho expliquin, és de tota la informació que tu aconsegueixes, quina li passen al govern espanyol? És a dir, en una investigació judicial qualsevol, tu estàs investigant a Pol Marçà per un motiu X, em fan tota una sèrie de gravacions, i tot allò que s'enregistra i no té a veure amb el motiu pel qual m'estan enregistrant...
Es deixa de banda.
Desapareix.
Desapareix, es destrueix.
Imagina't que a Pere Aragonès l'estaven investigant, com diu el Manolo, perquè presumptament pogués tenir algun vincle amb un CDR o Tsunami Democràtic, que seria la tesi, diguem-ne,
sí,
oficial.
Debat, val? Sí.
Però enmig d'aquestes converses, Pere Aragonès parlava amb Pedro Sánchez de si el faria president en una, no, després d'una moció de censura. Aquestes converses polítiques arribaven a la taula de qui encara era president del govern?
De fet, passa igual que amb les escoltes...
O qui estava al govern?
Amb les escoltes judicials passa exactament el mateix. És a dir, la policia...
Sí, clar, però és que és molt greu. Estan parlant de dos senyors que estaven negociant si farien president a un o a l'altre.
Sí, sí, sí. I aquesta és la part de discrecionalitat o arbitrarietat que qualsevol actor o poder públic s'ha d'intentar... o s'hauria suposadament de controlar si fan una cosa o l'altra. Què vol dir això? Si la policia, imaginem que una policia posa punxa el telèfon a alguna persona que era l'antic.
Veient el que passa en la justícia ordinària, clar, és un drama, perquè clar, tot el que queda a fora ho acabem sabent igualment.
Efectivament. És a dir, pot la policia, quan té una investigació en marxa i punxa un telèfon, fer de Villarejo i acabar tenint tots uns arxius a casa seva en el qual està el amante, el dinero no sé dónde, saps? Totes les coses que formin part de la vida privada que no té res a veure amb la investigació, això pot passar. No hauria de passar i en saber-se hauria de ser controlat i condemnades les persones. Això, una. Dos. Clar, en aquest meollo, el problema fonamental és que la investigació, pel que sembla, aquest software envia directament totes les dades amb aquestes derivades que dius, sí, ramificacions tot diverses. Ah, jo acabo hablando con el del bar i ens entenem que el del bar té no sé què diner a Andorra i aleshores resulta que el poden investigar segons la teoria de l'arbre. Quin és el problema? Que tota aquesta informació, fotografies, pàgines web que jo he mirat, no sé què, va als que han venut el software, que és una empresa privada, que després, un, no sabem què és el que torna aquí, a on li torna i quin ús en fan, i dos, si no li donen algú altre. Perquè clar, com acaba de dir el Manolo, resulta que és una empresa israeliana que té els seus propis interessos, que treballa dins d'una estructura, dins d'un estat que ha permès vendre aquest software als països democràtics per finalitats X. Que amb això se salva, no? Des del punt de vista del compliance de l'empresa, diu, escolti, jo he venut a un país democràtic per investigar terrorisme. I ja està.
Bueno, Montse, però... Montse, afegeix.
I això, Montse, què? Però no ho sabem.
Montse, afegeix. I aquesta empresa privada, per ser una empresa privada, en un moment determinat farà una fallida, borrarà tota la memòria i tot el que té, i a per altra, aquí s'acaba la història.
O la memòria no se borra,
no
se vende,
no,
com allò de les bases de dades que es venen.
Sí, sí.
Que, com que és que me llama aquesta empresa per preguntar-me si vull comprar calçots? I dius, però on t'ha tret la informació? Pues d'algú que s'ha saltat, evidentment, tota la protecció de dades i que acaba sent doncs, beneficiari de les dades suposadament impossibles de intercanviar o bescanviar o vendre. No?
A veure, Lluís.
A veure, jo crec que una de les contradiccions d'aquesta societat hiperinformada és que estem no només estem controlats perquè ens controla el govern, sinó perquè ens controla Google molt millor que el govern. Amb més precisió, a mi avui quan he sortit de casa, diu, té...
I amb el nostre permís, Lluís.
Amb el nostre accept.
Accept. Sense saber ben bé el què, però accept.
Avui jo tenia apuntat Ràdio Estel i llavors apareix allà, aquest matí quan he sortit de casa, diu, és el carrer Belllloc, que jo no li he preguntat pas, i, a més, diu, tardarà d'aquí allà 20 minuts. Bueno, o sigui...
I ja està.
Ja està.
I
ja
tothom sap, no, en un món virtual.
Som tots.
Però saltava que t'hagués encarregat l'esmorzar ell sol, que ja t'hauria dit, avui et vindrà de gust un cafè amb llet.
Sí, però...
I l'encerta.
No, segurament, faltarà un dia que em dirà, segurament que em dirà, després anireu a esmorzar amb el Manolo i prendreu un
biquini.
Un biquini. A veure, el tema de l'espionatge és un tema misteriós, tenebrós, brut, que no té cap mena d'escrúpols en fer les coses. No només el KGB, la CIA, l'MI5, l'MI6, doncs tots són el servei de l'Estat. Qui ordena? Jo crec que qui sap tot el que es pot saber és la ministra de Defensa. I el qui ho sap, perquè ho ha de saber o ho pot saber, és el president del govern. I si no ho sap, és que llavors no sap... No. O sigui, la informació que manegen els dirigents polítics, sobretot els més alts nivells, doncs és una informació molt filtrada ja. O sigui, perquè, si no, un dels problemes que davant d'aquesta allau de massa crítica d'informació que hi ha a les xarxes, que tenen els governs, que tenen les empreses privades... Per què Twitter s'ha pagat 45.000 milions de dòlars per comprar-lo? Val això, no? Perquè què és el que es compra? Es compra la informació, perquè la informació és poder, perquè el poder sense informació no pot exercir-se. I llavors, hi ha una cosa que és...
Elon Musk.
Eh?
Elon Musk.
Sí, sí.
No te sona lo de Elon?
Sí, 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 sí. Bé... Però jo, Manolo, a la conspiració...
No, la conspiració, no. La conspiració... És la verificació de dades.
Sí, però la conspiració judeo-maçònica, bueno, sí.
No, jo no dic això, eh?
No.
Jo no dic això, eh?
Però vull dir que els jueus sempre estan...
Jo dic Elon, no dic res més. Va, escolta, jo soc porto Sant Jueva, eh? Sí. Jo tinc un mestre carceller, imagina que tots cognoms. Mestre i carceller, porto jo, eh?
Jo no sé la sang que porto, però...
No soc sospitós, eh?
Però aquí és que el problema és com desencriptes tanta informació. I qui la desencripta i qui la subministra. Jo crec que aquí hi ha un principi de contradicció. O sigui, hi ha tanta informació que no sabem exactament el que passa amb els llocs. Per què? Perquè la massa crítica d'informació obtinguda per mitjans, en alguns casos acceptats per nosaltres mateixos, en altres casos determinats doncs, per instàncies polítiques o per instàncies judicials o per instàncies d'espionatge, jo crec que és molt difícil anar a buscar el perfil d'una persona i dir, mira, aquesta persona... Tenim tot això.
Clar, però la massiva, però... la massiva té... Hi ha tractament de big data i de small data, sí. O sigui, cadascuna d'elles té unes finalitats. Bueno, en aquest cas concret, per exemple, des del punt de vista dels serveis secrets, el rastreig de pàgines web consultades per la gent té un seguit d'algoritmes que posen estat d'alerta. Així van descobrir a les Baader-Meinhof i on estaven i els van encarcerar. És a dir que... I nosaltres en tenim aquí diversos registres en els quals les persones que, per exemple, tractem de temes de terrorisme a nivell d'investigació i de més, estem segur en una llista. Totes les persones que parlen de X persones hi són a la llista. Altra cosa és, bueno, dius, voy a investigar a Lluís Foix, a veure què diu. Aleshores sí que és selectiu.
I després el que volia dir també, que jo crec que, encara que és una expressió molt indeterminada, hi ha el deep state, l'estat profund. O sigui, l'estat profund, aquells que es pensaven que Espanya és una desgràcia, que Espanya és un país antidemocràtic, que és dictatorial, que és el missatge que venia des de l'independentisme, que Espanya ens roba, que Espanya ens espia, que Espanya ens ho fa tot malament. Llavors s'han trobat amb la sorpresa de que, no diré que Espanya, però l'estat, encara que estigui, anem a suposar, en una situació molt, molt fràgil, l'Estat sempre es defensa, si no es defensa pel poder polític, es defensa pel poder judicial, o es defensa pel poder sindical, o pel poder dels advocats de l'Estat. I aquí es va pensar que tot això era bufar i fer ampolles, i que avui per demà tindríem la independència, i l'Estat què va fer? Va començar a posar en marxa doncs els instruments que tenia d'una manera cega, diria jo, sense mirar-se massa, perquè el que volien és aturar una cosa que està a la Constitució.
Per això pot ser tard, és a dir, perquè és cega, o sigui, no és tan intencionada, pot ser tard, és a dir,
segurament,
potser hauria d'haver començat abans si hagués tingut una decisió política.
Segurament, però abans el Manolo parlava del Reagan. Jo recordo el Watergate, l'any 74, que res feia pensar que el Nixon dimitiria.
I va caure.
I va caure. Per què va caure? Va caure, doncs, per l'espionatge.
Sí, senyor.
Va caure per l'espionatge, perquè hi va haver dos periodistes que van tenir el suport de l'editora del diari, el Washington Post.
Washington Post.
Tira endavant, i recordo la pel·lícula que es va fer, que se n'ha fet moltes, però en recordo una, que hi ha un fet concret que afecta molt la manera de fer periodisme, que hi havia una font, ells no publicaven res que no estigués confirmat amb una font, que després es va saber que on era, en un garatge d'allà a Washington i no sé què, no? Hi havia un cas que l'havien trucat 21 vegades i no contestava. Però la 22 va contestar. I llavors ho van publicar. O sigui, que jo crec que hi ha molta informació no verificada que es publica i es dona com a certa, i en canvi la que val en periodisme i que té una incidència molt forta en la política és aquella que està verificada. Perquè, i acabo amb això, amb un primer ministre britànic, el Harold Millen, li van fer una entrevista, que jo la recordo, i una noia, una periodista, li preguntava, escolti, diu, vostè, en política, què és el que més tem? Què és el que més por li fa? Diu, senyoreta, els fets.
Els fets seran
els que siguin, però els fets seran els que determinaran la política.
Deixem un segon només, Manolo, perquè anirem un minut en directe cap a l'Hotel Vela aquí a Barcelona per la jornada del Cercle. No podem anar encara? Sí? A veure, ho estem acabant d'arreglar. Bàsicament, perquè d'aquí a 4 minuts ha de començar la seva intervenció Alberto Núñez Feijóo, el president del Partit Popular, que avui és aquí a Barcelona, i que la seva intervenció serà anterior a la que farà també el president del govern, Pedro Sánchez. Pere Aragonès també ha d'anar cap allà. Per tant, evidentment, tota aquesta qüestió que estem parlant avui en temps de tertúlia plana en aquest divendres de jornada al Cercle d'Economia. Ha acabat d'intervenir ara fa uns minuts en Jaume Giró, que és el conseller d'Economia justament del govern català. A veure, Judit, bon dia.
Bon dia, Pol.
Feijóo ja ha arribat, deu estar a punt de començar la seva intervenció. D'entrada, Feijóo, a banda de bon dia, us ha dit alguna cosa o no? Ha parlat del Catalan Gate, haurem d'estar pendents del que digui, com ho tenim això?
Haurem d'estar molt pendents del que digui, perquè durant la seva arribada no ha fet cap referència al Catalan Gate. De fet, no ha volgut fer cap tipus de declaració als mitjans. Ha arribat per la porta principal, ho ha fet acompanyat de l'eurodiputada Dolors Montserrat i del president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández, però, de moment, silenci total. Esperarem, doncs, què passa durant aquesta intervenció que ha de començar d'aquí uns minuts aquí al Cercle d'Economia.
En Jaume Giró ha fet alguna referència al Catalan Gate o s'ha centrat només en la situació econòmica de Catalunya, Judit?
Doncs tampoc no hi ha fet cap referència i només s'ha centrat ben bé en l'àmbit econòmic. Ho ha fet bàsicament per demanar un règim fiscal just per Catalunya, per denunciar que Catalunya rep menys diners dels que li correspon per part de l'Estat. Ha denunciat en concret que Catalunya només ha rebut el 7,9% dels fons europeus del 2021 i també ha fet una crida a avançar cap a la transició energètica i també cap a la necessitat d'apostar perquè hi hagin noves empreses aquí a Catalunya.
Val, per tant, estarem pendents del que digui Feijóo a partir d'ara en aquesta conferència. I de Pedro Sánchez o de Pere Aragonès, en sabem, no, dedueixo, encara és molt aviat, no crec que hagin arribat encara, tot i que, evidentment, avui la seva presència aquí és el més destacat del dia, Judit.
Sí, de moment no han arribat. De fet, els mitjans estem convocats a 11:45 per part de la delegació del govern espanyol per acreditar-nos per aquesta arribada de Pedro Sánchez. En tot cas, està previst que es vegin al migdia, més o menys cap a les 12, durant l'entrega del premi a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Totes les mirades, com deies, estaran posades en si intercanvien o no algun tipus de missatge i durant quanta estona ho fan. En tot cas, recordem que el govern català avisa que no és suficient en què avui hi hagi un intercanvi de paraules entre els dos presidents en aquest cercle d'economia, sinó que segueixen reclamant una reunió a soles entre presidents per abordar el Catalan Gate.
Una jornada, per tant, molt important, la d'avui aquí a la ciutat de Barcelona. Gràcies, Judit. Anem connectant al llarg del matí a veure què és el que em va sortint. Bona feina.
I tant, gràcies.
Vinga, fins ara. Anirem explicant, evidentment, el que passi en aquest cercle d'economia aquí a... aquí a Ràdio Estel. A veure, Manolo, que m'he apuntat una cosa abans que has dit de posar gent en expert del govern, que m'ha semblat molt interessant, però vaja, a veure, per on anàvem ara?
Anem a veure. No, jo ara vull comentar alguns aspectes que m'han suggerit tant la Montse com el Lluís. Anem a veure. Algú, no sé qui dels dos, ha fet una al·lusió al procediment més o menys ètic de l'espionatge. Llavors contaré que en Washington hi ha una universitat que es diu Georgetown University, dels jesuïtes, que en l'època que estava jo allà, el rector era el padre Haig, el germà del general Haig, jefe de la OTAN i jefe de la oficina de la Casa Blanca, o sigui, del...
I secretari d'Estat.
Bueno, ja saps que quan ell va ser jefe de la oficina de la Casa Blanca, va ser quan va filtrar el tema del Watergate, i alguns diuen que la garganta profunda era Haig, el general Haig. ¿Vale?
Que no va ser.
No va ser ell. Va sortir el senyor, quan, en articulo mortis, va confessar que havia sigut ell. Però no vaig aquí. En aquells moments, el padre Haig, jesuïta, organitzava uns cursets d'ètica en l'espionatge per la CIA. ¿Vale? Jo vaig parlar amb algú que havia estat als cursets. Llavors hi havia una preocupació exquisita en delimitar els termes ètics dels termes jurídics i polítics respecte a la conducta de l'espionatge. Punto uno. Punto dos. Aquí hi ha una quantitat d'incògnites per despejar. Vosaltres se creieu que el CSIC o CNI no va tenir notícia de les urnes del referèndum de l'any 17? Vosaltres s'ho creieu? Jo no.
Jo sí que m'ho crec.
Jo no. Perquè a mi me consta el contrari. A mi me consta que alguns sabien i algun va dir, no, deixeu córrer, que no passarà res, que anem quatre gats a votar. I la sorpresa va ser, quan no van ser quatre gats, van ser milions de gats que van anar a votar. Vale? Cuida-ho.
Bueno, això saber de les urnes, com sabien tots, sí. I van pensar que aquest era el problema, que no seria res. Bueno, pues, algú els hi va informar malament, entre altres coses.
El que t'estic dient jo, és exactament el que t'estic dient jo, que evidentment sabien. Perquè ara diuen, no, mira si és burro el CSIC, que no sabia on estaven les urnes. No, va ser altre plantejament analític.
Per què no va fer ús d'aquesta informació? El
jo me temo que no van fer ús, però caig la Montse. És a dir, que no seria res. És a dir, que siguin quatre gats que anin a votar i s'acabó.
Això és una decisió que l'havia de prendre. En aquell moment, la Soraya s'ha de deixar...
És que jo vaig por ahí. Jo no ho diré, però jo vaig por ahí. Per què el senyor Puigdemont va poder agafar el cotxe, que cosa que no van fer el resto dels personatges que van intervindre en aquella conxorxa, i va posar el maletero i va fugir d'Espanya? És que no li van avisar? I, evidentment, és el qui li va avisar, o va fer que l'avisaren, a lo millor és que tenia alguna vinculació en les altures. És que aquí hi ha, analitzem en sèrio, aquí hi ha moltes incògnites, eh? Moltes incògnites, eh?
Clar que n'hi ha.
No, però és que...
Jo recordo el ministre Asunción, que el truca un dia al vespre, dices, nos ha perdido Roldán, no sabem on està.
Sí.
I resulta que es va escapar per Portugal, això era un divendres al vespre.
Com a Macarios,
es va escapar el divendres al vespre per la frontera portuguesa i al cap d'uns dies va aparèixer a Laos.
A Laos el van agafar.
Però el dia següent el ministre va convocar una roda de premsa en dissabte i va dimitir. Perquè el ministre de l'Interior en aquells moments, era a més del govern del Felipe, no podia de cap manera que se li escapés el director general de Guàrdia Civil.
Això es diu honor,
Això es diu honor. Es diu coherència.
Sí, dignitat i honor.
Sí. Jo recordo, jo estava al Congrés i recordo el dia que va dimitir i vaig veure.
Dissabte.
Jo tenia amb ell una bona relació, sí. Perquè ell és valencià, i tenia una bona relació amb ell per paixania. I m'ha sabut, perquè era una persona honesta.
Sí.
Era una persona honesta, ¿vale? I aquí és on va la meva sospita. Que és que don Mariano Rajoy volava pel cel i no s'enterava el que passava en la Terra.
que és que no hi havia dependència del TNI amb el govern. I anava al TNI però no li donava la gana. Que és que la persona que rebia les informacions del TNI que havia de prendre les decisions després o les tallava i no les transmitia o omitia les derivades conseqüències del que li dien. Tots són interrogants, però jo me'ls faig,
Sí, jo també, però...
No, però és que tinc alguna raó per fer-me'ls.
El que passa, Manol, és que abans jo m'he quedat, quan has dit no sé què, i la gent jove inexperta, en el govern de Mariano Rajoy, de gent jove no n'hi havia, i en el govern de Pedro Sánchez, les persones que estan implicades en això és Margarita Robles, que no et diré que sigui gran, però jove no és i la trajectòria que té és extensa, la senyora Paz Esteban,
que tampoc,
igual que Margarita Robles, i el senyor Marlaska és més jove, però jo diria que la trajectòria, diguem-ne, professional del senyor Grande Marlaska com a ministre i com a jutge és suficient com per, com allò, pecar de novato, cap dels tres, diguem, crec que seria una excusa, un eximent.
I la Nadia no és una criatura.
Parlem clar. Si estem en anàlisi, parlem clar.
Home, sí.
El que mana, el que coordina, el que decideix i el que té el deure de controlar la seguretat del govern és la presidència del govern, No és el TNI, És la presidència del govern. És el senyor Bolaños. I el senyor Bolaños ha fet una cosa molt lletja, que ha sigut posar en marxa a la ministra de Defensa.
Sí, però, Manolo, quan això va passar no era el senyor Bolaños, sinó el senyor Redondo.
Pues el senyor Redondo. Sí. Però vull dir, la responsabilitat és de dalt de tot. I la té la presidència. El que hi hagi persones més competents, com és la senyora de Defensa, perquè és una senyora indiscutiblement competent. L'altre dia vaig dir aquí, com la diuen, la podaven la Guàrdia Civil, el Servei d'Intel·ligència, i la Guàrdia Civil li diuen Doña Flor. Però és una noia que ha demostrat competència, que ha sigut sèria, que ha portat les coses a bon terme, i que és una garantia per als militars perquè dona la cara. Ojo, i en la mentalitat militar, el qui dona la cara, pensi el que vulgui, el respeten, que se la juga. Això és mentalitat pura militar. I aquesta dona se la juga. Per tant, ahí s'han equivocat una altra vegada ensenyant-la amb ella. La senyora del teixit, l'Esteban Paz, o la Paz Esteban, no sé.
Paz Esteban.
Esta senyora, jo crec que la conec. Jo crec, no estic molt segur, però crec que la conec. D'un dinar, D'un dinar, després d'un viatge a Moscou, també t'ho dic,
Però, bueno...
No, deixa'm...
Qui no coneixes, tu?
Bueno, jo crec que la conec. Perquè, evidentment, jo no recordo el nom, hi havia tres tios del TNI i hi havia una senyora, i era esta. ¿Vale? Bueno, esta. Crec que era esta.
A Moscou.
No, aquí, al tornar jo d'un viatge de Moscou. Han cridat perquè, clar, volia saber que havia parlat jo amb el gabinet de Yeltsin, ¿vale? I vaig tenir un dinar de 2 hores, i vam parlar, i jo vaig contar, etc. Què vull dir amb això? Home, amb això vull dir que esta senyora, que és desconeguda per complet, i ara aparegut, era una dona molt competent. Molt competent i molt professional. Aleshores, clar, cargar-te una persona que és molt competent, que és molt professional, perquè vull treure les puces de sobre i no sé què, això em sembla una immoralitat.
Home, Manolo, però això, en el govern de Pedro Sánchez, siguin competents o no, la capacitat que ha tingut el govern per desfer-se de peces a les que encolomar responsabilitats les que siguin i quedar lliure de tot pecat el dirigent màxim, això ens té acostumats.
Sí, però
el problema és que aquesta vegada hi ha tantes peces contradictòries dintre d'aquest govern.
I tants altres governs.
I tants altres.
D'arreu.
El que passa és que aquest, com jo ho ha fet diverses vegades en poc temps, hem vist com anaven caient Ábalos i Calvo i peces que pensaves més joves o més... El Redondo, un omnipotent, també va caure. És a dir, aquesta capacitat per posar com un barral pas... De fet, és que Pedro Sánchez m'ha dit... Esta boca és mia.
El problema amb aquesta situació actual, amb tot el que hem parlat fins ara, és a qui fas caure. És a dir, tenim un CNI que no ha sigut capaç de controlar que no s'intervingui el telèfon mòbil del president del govern espanyol o que no se n'ha donat.
Que suposadament és responsabilitat de Bolaños.
Això és el cap del gabinet, el president, el cap de la presidència.
És el cap de gabinet de Pere Aragonès.
Estem parlant d'una bretxa de seguretat en el telèfon mòbil del president del govern. Estem parlant d'una bretxa de seguretat en el telèfon mòbil de la ministra de Defensa. Estem parlant... Jo ja no entro en consideracions polítiques, d'un CNI que si accepta que tots els polítics de totes les administracions d'aquest país, Espanya, són estat, i el CNI reconeix que ha espiat a 18 persones vinculades a l'independentisme, no en té ni idea de quina nació estrangera ha estat investigant a 40 polítics més?
Molt probablement.
Bueno, clar, però,
Però això no sortirà a la Comissió de Secrets Oficials. No, perquè dintre hi ha Esquerra Republicana i la CUP.
Però em refereixo que el problema de fons és a qui fas caure. Perquè el problema és que les vulneracions o les bretxes de seguretat que hi ha hagut i que afloren afecten amunt a l'altre, però la qüestió és com ha estat
menys Pedro Sánchez.
A qui li toca? Perquè ara ja s'estan assenyalant també algunes veus que si Marlaska podria ser que la resta de persones investigades fossin persones vinculades a la policia o a l'una o a l'altra.
Són prescindibles, són peces prescindibles.
Però si ningú controla res, el problema és
són totes peces prescindibles per Pedro Sánchez. És igual que siguin aquests o l'Ufero de l'Alba.
Podem invertir moltes hores a discutir si va a Israel o va a un altre lloc les dades.
A veure, si estan espiant el despatx del ministre de l'Interior i li graven la conversa a Jorge Fernández, de què estem parlant?
Que podem discutir moltes coses. Hi ha un problema que és, escolta'm, aquí hi ha hagut jo no en diré un campi qui pugui, però és evident que hi ha hagut una sèrie de bretxes que ningú ha controlat, que a veure a qui em fa responsable.
Jo crec que més que hi ha hagut... Jo crec que més que bretxes que ningú ha controlat, és la manera, jo crec que barroera, en què aquest estat ha posat davant de tota l'opinió pública coses que en altres països han succeït. I no et dic que hagin posat un vel per sobre, però aquestes explicacions, rodes de premsa de Bolaño venint aquí a parlar amb Vilagrà... Què és això? És a dir, quina manera de prendre's en sèrio que, el que hem dit ja per activa i per passiva, això passa. Passa a tots els estats, passa dins els estats, ho fa el Deep State per als seus, ho fan altres països pels interessos diversos. I tenien molt interès en el cas espanyol, de què s'estava coent a Catalunya perquè tenia un efecte sobre la política europea de totes i sobre el joc de política internacional que estem veient ara de manera més crua amb la guerra d'Ucraïna. És a dir, totes aquestes peces posades a sobre la taula i surt un i diu, sí, a mi també m'han espiado. Clar, és que la sensació d'aquesta part política, és a dir, els dirigents polítics no estan a l'alçada del que, des del punt de vista de les entranyes dels estats, tothom sap que succeeix, la major part de la gent calla i ara està als peus dels cavalls davant de l'opinió pública, diguem la rebotiga de l'actuació de seguretat i defensa de qualsevol país.
Però Montse,
i ja està, però i aquí
Montse,
estem. Montse, pues mira, Montse, parlant del tema...
Montse, perdona, són burros, són rucs.
Més burros que una sabata.
Són rucs, vale? Perquè escolta, tenien la informació i no van saber procedir en conseqüència a la informació. Ja. Sabien que hi havia aquí uns jueus treballant el tema del procés.
Del procés.
Vale? Van saber que hi havia tres russos que van vindre aquí a l'estiu, em penso que va ser el 17, vale? Que van muntar tot el que van muntar, tota la seguida que van muntar i tot el deliri aquell de les manifestacions callejeres, tot allò del tsunami.
El CNI funcionava.
No, jo dic, ho sabien. I no va haver reacció. És que són preguntes que m'he fet jo. O sigui, tenien informacions tan sèries i ja diu que és a Nord-Amèrica, que a través de, suposo que de la CIA, a través de la CIA, suposo, el New York Times coneix tota la història i la publica, i aquí, escarafalls, no, això no és veritat. Carai, si és veritat. Carai, si era veritat. I se sabia, alguns sabien, ho sabíem que era veritat.
El que és curiós, és que jo crec que hi ha un altre aspecte que no acabo de comprendre, és que quan punxen els telèfons del Pere Aragonès i tots els d'aquí, fins i tot els del Pedro Sánchez, no és que fos el Rajoy o la Soraya que estigués darrere. No, això ja estava aquest govern. O sigui, això passa amb el govern Sánchez. Sí. O sigui, no es pot dir, no, això és una cosa que ve d'abans, que com que els del PP són el que sigui...
Burros.
Són burros. Sí, bueno,
no, més bé burros no, que són dolents. Són els dolents són i investiguen dolents, i espien, no? Doncs sí. Pues no.
I aleshores, clar, el fet és que tenim un govern amb una expressió en anglès que és in trouble, està en problemes. El govern té uns problemes d'una magnitud... que fan pensar que la seva estabilitat doncs salti pels aires. I llavors, fixem-se, que jo crec, davant d'aquest, del que va passar ahir, del que està passant en els darrers dies, qui apoya qui o a què. I el fet de que Podemos doncs pràcticament en tots els aspectes que ells consideren essencials, doncs es posiciona en contra del govern i assenyali a una ministra del govern perquè dimiteixi o perquè doni es faci responsable de tots aquests temes d'espionatge, vol dir que aquest govern està tocat de mort. Aquesta coalició, vull dir, no?
Està tocada.
Aquesta coalició està tocada de mort. I si després resulta que els socis d'investidura, com són Esquerra Republicana, com són el PNB, no et donen suport amb l'última de les votacions que va haver al Congrés, vol dir que aquest govern no té força per tirar endavant. Recordeu el 96, quan hi va haver eleccions aquí i quan el Pujol va aguantar el govern en contra davant les crítiques molt fortes que li feia la dreta a Madrid, i el Pujol va dir, jo aguantaré el govern fins que el Felipe aconsegueixi els criteris.